Ràdio Estel. Són les 9 de la nit.
Ràdio Estel. Una forma de ser. Aquest dissabte, dia 25, a les 9 del vespre, a l'Abadia de Montserrat, vin el concert extraordinari i solidari a favor de l'Escolania de Montserrat i l'obra social Sant Joan de Déu. Un concert amb el mestre Barea, solistes convidats i la Banda Simfònica de Badalona. Aconsegueix les teves invitacions escrivint un correu a concertsolidari@abadiamontserrat.net. Recorda, concertsolidari@abadiamontserrat.net.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte de e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Se li complica la primera posició de la fase regular al Barcelona. Ningú diria que fa poques setmanes els blaugrana li treien dues victòries més la baraix al Madrid, ara líder de la Lliga Endesa en solitari amb 27 victòries després de guanyar ahir 83-77 al València Bàsquet en el partit pendent de la 33a jornada de la Lliga Endesa. Després de caure en les semifinals de la Final Four davant el Xesca, després d'acabar tercers l'Eurolliga derrotant el Fenerbahçe en el partit de consolació, ahir el Madrid reaccionava sumant una victòria que pràcticament li assegura la primera posició y, por tanto, el factor pista en todos los playoffs. Pablo Lasso.
Conseguir una victoria que nos deja, bueno, pues en la última jornada en nuestras manos poder ser campeones de la liga regular. En verano hubiéramos firmado llegar a la última jornada para ser líderes dependiendo de nosotros mismos.
Doncs després d'una feina que s'arrossega durant 33 jornades, només queda una per acabar la fase regular. Ningú diria que el Barça ha guanyat els dos partits al Madrid. Ho va fer aquí al Palau per 86-69 i també ho feia al Wizzing Center per 76-82. De poc li ha servit. Les tres derrotes consecutives contra Baskonia, Penya i València, tres derrotes pràcticament consecutives, les pot acabar pagant molt, molt cares. Comencem aquí la gravació del bàsquet al dia d'avui, dimecres 22 de maig 2019, amb el José Matos, és el control, Xavi Pagant a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs quan arribi l'hora de la veritat veurem quina transcendència, quina importància tindrà el factor pista en els play-offs de la Lliga Endesa. Normalment la té i molta, però també és cert que aquesta temporada aquest Barça ja ha demostrat que pot i sap guanyar, per exemple, a la pista del Madrid. Un Madrid que ahir davant del València sumava la seva 27a victòria del curs, la 9a consecutiva després de deixar enrere la Final Four de victòria. Lasso li donava ahir molta importància a la victòria davant del València.
Era un partido obviamente complicado y difícil en muchos aspectos, físico, mental. Era nuestro tercer partido de alto nivel en 5 días. Jugamos contra el campeón de la Eurocup, un equipo que está jugando muy bien, muy sólido. Con lo cual nosotros este partido lo teníamos un poco con asterisco, ¿no? Sabíamos que era difícil. Valoro mucho el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho y conseguir una victoria que nos deja, bueno, pues en la última jornada en nuestras manos poder ser campeones de la liga regular. Obviamente el partido del domingo será muy difícil en San Sebastián, pero probablemente en verano hubiéramos firmado llegar a la última jornada para ser líderes dependiendo de nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, contento por el partido y rápidamente intentar coger un poco de aire, descansar y recuperarnos para el partido del domingo.
I això deia Jaume Ponsarnau, entrenador del València Bàsquet, que sortia o marxava prou satisfet, tot i la derrota.
Tenemos la sensación de que estamos jugando bien a baloncesto y que estamos compitiendo bien también, ¿no? Eso tiene que ir de la mano, porque si no, Bueno, pues hoy lo hemos hecho en casa de uno de los mejores equipos de Europa, del tercer mejor equipo de Europa, y pues para nosotros es un gesto de confianza, pero sabemos que al final nosotros ya sabemos quién vamos a tener delante, que es Unicaja en los playoffs, y se trata, pues eso es una historia nueva, diferente, con estímulos diferentes, y allí vamos a tener que estar, dar lo máximo de nuestro juego para poder pasar.
Doncs amb la victòria d'ahir al Madrid es manté líder amb una victòria més que el Barça, una jornada pel final de la fase regular. De fet, el bàsquet a Baraja és l'únic que manté ara els blaugrana amb opcions de ser primers, però perquè això succeeixi, el Madrid hauria de perdre diumenge a la pista del Teco Guipúzcoa i el Barça guanyar a Santiago de Compostela. I a tot això, no ens podem oblidar que el Baskonia està jugant des de 8:45 davant de la penya, partit també pendent de la 33a jornada de la Lliga Endesa. Els bascos, que li tenen guanyat el bàsquet de Baraja, els culers de guanyar avui empatarien amb el Barça i el deixarien tercer classificat, però en cas de derrota d'avui del Baskonia, en cas de victòria del Divina Joventut, el Barça seguiria segon i la penya s'asseguraria, a més, matemàticament la classificació pels play-off. Més Madrid, perquè ahir a la roda de premsa després del partit, Lasso també aprofitava per dir que ja ha parlat amb Felipe Reyes.
El tema de Felipe ya te lo he comentado. Ya he hablado con él, hemos hablado, no te voy a contar, como no te cuento cuando hablo con, yo qué sé, con Bato. Esto son cosas de equipo. Pero vamos, me alegro mucho de que el público, y lo he dicho antes, ¿no?, de que el público haya apoyado tanto a mis jugadores y al equipo porque realmente creo que se lo merecen.
Doncs sense voler desvalar res de la conversa, Lasso sí va deixar clar que ja ha parlat amb el capità del Real Madrid després que aquest fes aquestes declaracions a Onda Madrid després del partit pel tercer quart lloc de la Final Four.
La verdad es que no entiendo nada. Salgo... Creo que hago bien mi trabajo y luego pues no tengo continuidad, ¿no? Bueno, es lo que me está tocando vivir este año, muy fastidiado porque el primer partido no pude aportar nada y hoy, pues después de salir y hacer bien mi trabajo, pues no tengo continuidad.
Eres el capitán del Madrid, llevas 8 temporadas con Pablo Lasso, es una relación estrecha. ¿Crees que a lo mejor sería bueno una conversación para saber el rol de cada uno como capitán y entrenador o no? ¿Te mereces una conversación?
Yo creo que sí, pero hace tiempo me merezco esa conversación. Lo que pasa es que esa conversación no ha llegado.
Doncs aquesta conversa ja ha arribat i sembla que la Sofia Felipe Reyes han deixat les coses clares. Ahir, quan parlaven un i altre cara a cara. Encara en clau madridista, Lasso, ahir treia a pit del campionat d'Espanya i d'Europa aconseguit per l'equip júnior.
Estos campeonatos realzan el valor de un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Para que estos chicos ahora sean campeones, probablemente la mayoría de ellos vinieron con 13, 14 años, entraron en el Madrid y han crecido. Y yo me siento muy orgulloso y valoro muchísimo ese trabajo, porque eso habla muy bien del trabajo de toda la cantera, de sus entrenadores, de ellos como jugadores, por supuesto, y sobre todo del Real Madrid.
I preguntat ahir pels noms que sonen de cara a la propera temporada, Sergio Rodríguez, Dando de Colo o Brandon Davis, Lasso explicava aquesta anècdota.
Yo normalmente, ya desde hace muchos años, cuando empiezan a salir nombres de los equipos que entreno, los apunto. Cojo un papel y voy apuntándolos. En mi carrera de entrenador ha habido un año que llegaron a sonar 32 nombres para mi equipo. 32. Yo cogía la prensa, el uno ponía el uno, notado, 32, llegué a apuntar. Hombre, 32, me parecieron un poco muchos para un equipo de baloncesto. Sonaron 32. Con lo cual a mí los nombres que suenen no me preocupan. A mí me preocupan que los jugadores que tengo, a los cuales valoro, tengo muchísima confianza en ellos, para mí son los mejores. Siempre lo digo, que para mí son los mejores. Y a mí que salgan nombres, desde luego a mí, no me despista. Si a ellos les despista, pues hombre, esto es una pregunta más para ellos. Pero somos el Real Madrid, tenemos que aceptar estas cosas y entiendo que salgan nombres.
Doncs noms que surten i que seguiran sortint i els que queden, sens dubte, per sortir al llarg dels propers mesos. I on també surten noms és a Can Barça. En concret, zona 1, hi ha molta força, són diferents les informacions que apunten i alguns confirmen. El fitxatge de Corey Higgins, l'alè estadounidenc de 29 anys, 1,96 m, guanyador de les últimes dues Eurolligues del Cesca en 3 temporades, aquesta, amb una mitjana de 14,8 punts per partit, vestirà o vestiria de blaugrana el proper curs. Seria el gran referent culer per la propera temporada. Seria una gran aposta del Barça per intentar construir un equip potent, un equip guanyador, amb el qual intentar tornar una Final Four 6 anys després i intentar conquerir l'Eurolliga 10 anys després. Ahir, en l'entrevista que manteníem aquí al Bàsquet al Dia amb Darrell Middleton, entrenador ajudant del Cesca, sortía al nombre de Corey Higgins. Se habla mucho del futuro de Dando De Colo, del futuro de Sergio Rodríguez, de Corey Higgins, porque muchos suenan para equipos de la Liga Endesa la próxima temporada. ¿Cómo lo ves?
Sí, seguro. Seguro. Todo. Corey, Plyman también. Es normal. Es un buen jugador y espero que ellos vuelvan aquí y jugamos aquí. Y todos vuelvan aquí y jugamos aquí. Pero intentar ganar otro título próximo año.
Doncs l'arribada de Corey Higgins implicaria, sens dubte, tenir una primera espasa que fa anys que no té al Barça. Més coses. Seguint amb la Lliga Endesa, més enllà dels objectius de la part alta dels play-offs, diumenge també sabrem qui acompanya el Berogán a l'Aleport.
A Radio Estel.
La crítica la aceptamos toda, pero la mentira no.
Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país. I wanna fool, but I'm broken-hearted.
I de fet, en 4 dies sabrem qui és l'equip campió de la fase regular, Madrid, Baskonia o Barça, sabrem quins 3 equips ocupen les últimes places de play-off. Tenim doncs, a la Penya, l'Iberostar Tenerife, el Baxi Manresa, el Tecnicón de Saragossa o el Morabanc Andorra, i sabrem també quin equip ocupa l'última plaça de descens, l'Obradoiro, que ha de jugar contra el Barça, o el del Teco Guipúzcoa, que ha de jugar contra el Madrid. Ara mateix són els bascos, els penúltims classificats, i sembla que són els que tindrien més números per acompanyar el Breogán a l'Eporum, Breogán que ho ha batallat amb totes les forces fins al final i amb també molta mala sort, i la derrota d'aquest passat dissabte a Andorra el deixava ja sense opcions de permanència. Estem a Lugo, capità del Breogán. Salva, Arco, bona nit.
Hola, bona nit.
Com van els ànims?
Bueno, una miqueta millor. Sí que és cert doncs, que el cap de setmana va ser dur, assimilar una mica, tot i que ja la temporada havia sigut molt difícil, doncs, bueno, fins que no vas matemàticament, encara veus possible poder-te salvar, no? I hem estat molt a prop, però, bueno, el dissabte, doncs, el perdre contra l'Andorra, doncs, ja es va fer matemàtica baixada, i, bueno, ha sigut un part de setmana dur, i ara, doncs, una mica ja estem tirant endavant, pensant ja amb la temporada que ve i, bueno, sobretot intentar aprendre tots els errors que s'han comès aquesta temporada.
Les cares després de la derrota a Andorra ja, òbviament, ho deien tot. No sé si és el moment més dur de la teva carrera.
Bueno, és un d'ells, sí. Afortunadament o no, bueno, desafortunadament, doncs, tinc... Bueno, amb el Manresa també vam passar dues vegades, però sí que és cert, doncs, que, bueno, que amb el Manresa faltaven més jornades. Amb aquest, doncs, bueno, fins a l'últim moment ho hem batallat, fins al moment semblava que estàvem molt a prop, però ens faltava... De fet, contra València doncs, vam perdre de 1, vam tindre 2 triples per guanyar els últims segons. Contra Tenerife i casa també, bueno, Rizzotti ens va fer un triple, faltaven 6 o 7 segons. Bueno, ho hem tingut tan a prop que, ostres, deies, amb una miqueta de sort, guanyant un partit, doncs va, que ho tenim. I doncs, bueno, al final no va arribar aquesta sort i doncs, bueno, sí, va ser una mica, va ser dur.
I què us ha faltat?
Bueno, sincerament, hem comès molts errors a nivell de club, també no hem tingut sort i hem tingut moltes lesions. Bueno, vam començar i el jugador insignia o el jugador més important que havíem fitxat doncs, es va lesionar, que és Henk Norell. Durant tot l'any no ha pogut jugar, bueno, va jugar un minut i mig, o sigui que ja va ser el primer contratemps que va tindre aquest equip, i després, bueno, hem de pensar també que és un equip que acaba de pujar, un equip que el pressupost doncs el té molt limitat i que cada vegada doncs que sorgia una lesió doncs era un moment difícil, no? Després, durant tot l'any no hem tingut cap americà exterior en condicions, vam fitxar primer el Terian Kinsey, no va funcionar, després el Millsap i tampoc. Això també, doncs, bueno, per un equip que vol mantenir la categoria, doncs, és molt important tindre un referent exterior i després, doncs, bueno, per dins vam tindre... quan vam veure que Norell no recuperava, vam fitxar Jordan, ens va donar molt bon rendiment, però, bueno, evidentment, doncs, quan un jugador de la seva categoria juga també, doncs, els altres equips es van interessar i, bueno, finalment va marxar a Andorra i això també va fer molt mal.
Parlaves de les lesions, moltes, com ara explicaves, com la teva, no?, que encara arrossegues el genoll.
Sí, bueno, jo a finals de gener, a principis de febrer, vaig començar, bueno, a tindre el genoll inflamat, amb líquid, vam fer proves i semblava que hi havia, doncs, alguna cosa del menisc tocat, però, bueno, en aquells moments, doncs, teníem diversos partits molt importants i vam decidir, doncs, fer un tractament així més conservador per veure si, doncs, bueno, si no era del tot el menisc, veure si podíem anar allargant. I, bueno, s'han anat lesionant altres companys i quan m'ha tocat a mi, doncs, veure què tenia i parar, doncs, no he pogut, no?, fins que aquesta setmana, doncs, ja ben baixat matèricament, doncs, bueno, hem tornat a revisar el genoll, hem tornat a fer ressonància i, bueno, sí que ja es veia molt clar, doncs, que el menisc s'ha trencat i, bueno, la setmana que ve passaré pel quiròfan per intentar arreglar-ho.
I tot plegat, Salva, amb el que va costar tornar, no?, a CB, 12 anys a l'Aleport, ho aconseguiu i la llàstima que hagi durat una temporada, no?
Sí, sí, sí. Era molt temps que portant a l'Aleport, molt temps amb les ganes aquestes de pujar a CB i quan s'aconsegueix, doncs, bueno, la veritat que no ha durat ni 10 mesos, no? Ja dic que espero que tothom hagi après dels errors perquè, realment, se n'han fet diversos i amb un equip, doncs, com deia, no? Un equip que acaba de pujar has d'intentar encertar moltes coses importants. El fitxatge del 5, a l'Amèrica exterior, a coses, doncs, que bueno, que si vas sumant petits errors que s'han comès, doncs, al final pesen més que la il·lusió, que les ganes que tenia l'equip, no? Tot i això, hem estat molt a prop, fins quasi a l'última jornada hem tingut opcions, però, bueno, no hem aconseguit i toca, com deia, doncs això, fer reflexió, valorar i mirar tot el que s'ha fet malament i intentar, doncs, bueno, tornar-ho abans possible, no tornar a cometre aquests errors.
I el canvi de tècnic, no?, que al final tampoc ha buscat el revulsiu que s'esperava, no?
Sí, bueno, jo crec que va ser bueno, un canvi més, doncs, per intentar canviar una mica la dinàmica. En el moment que es va canviar Nacho, doncs, havíem perdut contra el GBC, que era un rival directe per 30 punts. Va ser un dia, doncs, que vam estar horribles. I, doncs, bueno, jo crec que tant l'afició com tothom necessitava un revulsiu i es va buscar, doncs, bueno, el fitxatge de Tito Díaz, el jugador del Breogán, una persona molt coneguda d'aquí Lugo, doncs, bueno, buscar aquest revulsiu, no? Bueno, jo crec que a nivell de dinàmica, a nivell d'actitud, doncs sí que es va notar una mica el canvi, però bueno, després no es va traslladar al número de victòries. Al principi vam aconseguir, doncs, bueno, aquí a casa el primer partit de Tito va ser contra Fontbrava, vam estar a punt de guanyar, vam perdre l'últim minut, després vam guanyar a Badalona, però bueno, va tornar a costar molt tornar a guanyar i bueno, al final dels 11 partits que crec que ha dirigit només hem aconseguit dues victòries. O sigui que bueno, al final no va ser tot un revulsiu que segurament volia el club.
Què es diu a Lugo? Què diu l'afició?
Bueno, sincerament, durant l'any també, sobretot el tram final d'anar a Finland, sempre han tingut molta esperança, perquè veien doncs, això, no? Que et deia que estàvem molt a prop, però que no acabaven donant aquest pas. Aquest cap de setmana va ser dur, evidentment, doncs estaven, com podíem estar els jugadors, no? Que portem més temps aquí, frustrats, sí. Estaven dolguts. Però també és cert, doncs, bueno, que és una afició que refà molt ràpid els mals moments. De fet, doncs, si seguiu les xarxes socials, doncs ja estan pensant en l'any que ve,
sí, sí.
Faran, en tornar a pujar o abans possible, i bueno, això és un bon entre cometes, no? Que al final un club doncs, que ha baixat tantes vegades i que ha estat així, bueno, tant entre l'ACB i l'Eport, doncs, bueno, que quan baixa ja intenta passar pàgina el més aviat possible i ja pensar en l'any que ve.
I diumenge contra Burgos a casa, acaba la temporada el millor possible amb una victòria. I a veure, no? si Lugo, si el Breogán pot tornar, no? Salva la lligandesa el més aviat possible.
Sí, sobretot ara, doncs, bueno, diumenge acabar el més dignament possible, intentar donar la cara a l'últim partit contra Burgos, tampoc no s'hi jugaran tres ells, sobretot, doncs, bueno, el que deia, no? Fer un bon partit per donar les gràcies a l'afició, que, de fet, aquí a casa sempre, o el 90% de les vegades han omplert el Pazo dels Deportes, i després, doncs, bueno, fer mirar què s'ha fet malament i ja pensar en la temporada.
Et veus a Lugo l'any que ve?
Doncs no tinc contracte i no... Ara mateix ja et dic, ara mateix només penso en l'operació del dilluns, en veure que el genoll quedi bé i, bueno, evidentment, a mi m'encantaria seguir perquè, doncs, bueno, ja són tres anys els que porto aquí, és un lloc, doncs, que me l'estimo molt i també sento molt l'efecte de la gent i, bueno, evidentment, crec que els direc, doncs, deixar-los a la CB i, bueno, si tot va bé, m'agradaria seguir aquí i ojalà ho puguem tornar a intentar.
Doncs a veure si pot tornar el més aviat possible el Breogán a la màxima categoria, Salva, perquè és un dels històrics del bàsquet espanyol, eh?
Sí, sens dubte, i jo crec que ho heu vist tots els que heu seguit a la CB, heu vist quin ambient
aquí.
A Lugo, i, bueno, sens dubte, jo crec que l'afició i el club ho mereixen.
Sí, sí, i segur que la CB trobarà a faltar el club, el Breogán i l'ambientàs que s'aspira en aquell pavelló. Salva Arcos, jugador i capità del Breogán, molts ànims i tant de bo que l'equip pugui tornar a la Lliga Endesa el més aviat possible.
Ojalà. Moltes gràcies a vosaltres per recordar-nos de mi i res, esperem que l'any que ve puguem fer més entrevistes d'aquí 2 anys a la CB.
Una abraçada, Salva.
Vinga, gràcies.
Bàsquet al dia.
Com una espècie de somni fet realitat.
A Ràdio Estel, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I si deixem la Lliga Endesa del bàsquet al dia els dimecres és per parlar de la NBA amb el nostre expert, amb l'Adri González. Hola, Adri, bona nit. Els Warriors finalistes de la NBA per 5ª temporada consecutiva.
Sí, i tot i que el 4-0 doncs, és contundent, hem de valorar, no?, molt la temporada dels Blazers en aquest petit apartat. M'agradaria, doncs, destacar, no?, que han estat un rival molt digne fins a aquestes finals i, vaja, ho han donat tot, però és que els Warriors ja estan, tot i encara doncs, no poder comptar amb Durant, però estan en un mode ja imbatible i bé, arriben amb una forma i amb molta confiança en una final, doncs, que encara espera d'arribar.
Sí, perquè sembla que, malgrat la baixa de Kevin Durant, els Warriors arriben forts a la final, eh?
Sí, al final hem de recordar, doncs, que no aquest mateix equip, però sí un equip amb aquesta base, doncs, de jugadors sense Durant, ja va guanyar una mica, no? Per tant, són capaços de fer-ho i ja s'han demostrat, doncs, que no estan aquí per tantejar el terreny, estan per guanyar una mica un altre cop. Llavors, bé, Durant jo crec que tornarà durant les finals, això no ho dubtaria, fet doncs, que ens estiguin enganyant els Warriors segur que el veurem allà a les finals, i llavors ara doncs, falta veure el rival. La veritat és que qualsevol dels dos equips a l'est està jugant a un nivell excel·lent, estan donant doncs, per fi, doncs, sembla, una alternativa real, però això no treu doncs, que els Warriors siguin favorits i que arribi a la final contra ells, haurà de doncs, suar molt, 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 molt per poder vèncer en 7 partits els actuals campions.
I la final a l'est, Bucks-Raptors, empatada 2 victòries. Per què apostes?
Ara mateix és complicat, no? Perquè veiem els Bucks començar molt fort, semblava doncs, que podrien encarrilar, no?, aquesta eliminatòria amb no moltes dificultats, però els Raptors s'han fet forts a casa i bé, doncs ara mateix la igualtat és màxima, no? I també la incertesa, perquè hem vist uns Bucks els darrers partits potser no tant al tercer, doncs van tenir opcions de guanyar, va haver-hi la pròrroga, però sí, aquest últim doncs, han flaquejat més. Sí que és cert també doncs, que no és fàcil veure uns Bucks on tants jugadors doncs, no estiguin a l'alçada. Però bé, per mi, final molt oberta. Si hagués d'apostar, jo crec que els Bucks doncs, s'emportaran al final la victòria, però bé, no descarto un 7è partit i com dic, no? Una igualtat molt, molt, molt evident a cada partit i que no es decideixi més al final.
I més coses, perquè finalment Adri Jordi Fernández s'ha quedat fora de la banqueta dels Cavaliers, eh?
Sí, una pena. Al final, doncs, l'aposta, veurem, no?, si ha encertat o no dels Cavaliers. Ha estat un entrenador de college, de NCAA, John Bailing, un entrenador doncs, que no quadra molt amb el perfil d'entrenadors de NCAA que han vingut a l'NBA darrerament. És un debutant doncs, ja veterà, una persona doncs, que segurament sí que està doncs, molt acostumada, no?, a Michigan a formar joves, però que no sabem ben bé si podrà complir aquest rol en NBA i si bé, té una trajectòria molt llarga o és un entrenador doncs, que ja ha entrat en edat, doncs potser no acaba d'acostumar-se no, al ritme NBA. En tot cas, jo no estic decebut no, en aquest sentit. Està clar doncs, que si Jordi Fernández aquest any ja ha sonat per alguna banqueta, l'oportunitat acabarà arribant d'art o d'hora i, per tant, això és un primer pas. Hem d'oblidar, no? Doncs no és fàcil veure un europeu una banqueta NBA. Només hi ha hagut un aquesta temporada al Sants i ja l'han acomiadat. O sigui que és un paper difícil ara mateix. I bé, és qüestió de temps, jo crec. Ell està allà, està al lloc ideal per doncs, anar creixent i, sens dubte, no sé si serà l'any que ve o el següent o l'altre, però Jordi Fernández o qualsevol altre entrenador català acabarà a una banqueta NBA.
Sí, doncs esperem que pugui ser aviat. Antetokounmpo, Paul George i Harden, candidats a l'MVP de la temporada, eh?
Bé, és complicat, no? La veritat és que molta gent diria Harden perquè el que ha fet és històric, però si també mirem el que ha fet Antetokounmpo i on han portat els Bucks, potser és una altra opció més que vàlida i amb la que jo em quedaria, no? Sí que és cert doncs, que Harden, a nivell ofensiu, ha estat el millor jugador, sens dubte, i la temporada doncs, és d'MVP, no hem d'enganyar-nos, és una temporada d'MVP, però l'impacte defensiu i a més està doncs, corroborat amb dades, no? I també doncs, el gran pas endavant d'Antetokounmpo com a líder d'uns Bucks que han estat el millor equip de l'NBA, doncs jo crec que mereix no, aquest premi. El cert és que és una llàstima, no?, perquè Harden realment és que, insisteixo, ha fet una temporada brutal, històrica, no sé si irrepetible, però el premi jo crec que se'n mereix Giannis i bé, al final guanyi dels dos, descarto Paul George totalment, se l'ha merescut.
I Luka Doncic, ja diré que el tenim en el millor 5 rookie i candidat a rookie de l'any.
Sí, i aquí doncs, crec que hi haurà menys discussió. Al final, doncs, Trae Young ha fet una recta final d'any molt bona, pràcticament al nivell de Doncic i per moments doncs, superior. Però si mirem la trajectòria i l'impacte, per mi l'eslové s'ha d'emportar el premi, no? Segurament doncs, l'any que ve allà acabarà de mesurar qui dels dos juga millor, està a mitjor nivell, però si ens hem de cenir a l'any rookie, per mi Luka Doncic és el guanyador d'aquest premi.
I què em dius dels candidats a entrenador de l'any?
Doncs no vull escombrar moltíssim pels Bucks, però el cert és que Mike Budenholzer doncs, li ha canviat la cara a aquesta franquícia, a aquest equip, i ha construït un equip guanyador, no? Cosa que no era fàcil veient doncs, que l'any passat, amb unes eines molt similars, l'equip no va arribar a aquest nivell. Li ha donat un caràcter defensiu que abans no tenia, ha consolidat doncs, els Giannis com l'MVP, com l'estrella que és, i doncs, la resta de jugadors els ha donat aquest plus de seguretat i els ha portat a ser el millor equip de l'NBA. Per mi, doncs, malgrat Michael Malone doncs, ha fet una feina increïble amb els Nuggets, a l'hora de la veritat, no? Potser és un equip que ja hem vist a playoffs que flaquejava una mica, i Doc Rivers doncs, ha portat els Clippers a fer un gran any, però no em sembla comparable no? amb la resta que ha fet, doncs, per tant, Malone i sobretot doncs, Budenholzer.
I per acabar hem de parlar dels Pelicans, eh, Adri? Perquè segueixen celebrant el primer pick al draft.
Sí, un número 1 molt celebrat, no per tenir el número 1 en aquesta ocasió, sinó per qui pot arribar, no? I és un altre que, John Williamson, el jugador de Duke, que bé, ja sabem que és un dels números 1 més esperats de l'època en aquest draft, i bé, ara falta veure si els Pelicans doncs, decideixen traspassar Davis junt amb el pick per algun jugador, si es queden al pick i traspassen a Davis, hi ha moltes variables, jo apostaria perquè traspassen a Davis i es queden al pick, i decideixen construir a partir de Zion Williamson. Per tant, ara comença doncs, una època interessant, no?, de moviments, de començar doncs, a jugar amb aquest draft i veure doncs, una mica els equips què decideixen fer, si traspassar els jugadors i buscar doncs, la loteria del draft o si quedar-se el que tenen i traspassar la seva elecció. Sí. Interessant i segurament doncs, ens doni molt que parlar.
Doncs estarem molt pendents. Adri, fins al proper dimecres.
Una abraçada, bona nit.
I abans d'acabar, dir-vos que Pau Gasol, jugador dels Bucks, ha reconegut avui que es perdrà la cita mundialista d'aquest estiu amb la selecció espanyola. Demà l'escoltarem amb tranquil·litat aquí al Bàsquet al Dia. Irati Etxarri continuarà una temporada més al Cadí La Seu i tros de fitxatge del València Bàsquet, el de la catalana Caral Casas, que torna a la Lliga Dia. I a l'Aleport, el Melilla, juntament amb l'Ourense, classificats per la Final Four del playoff d'ascens de la Lliga Endesa. Avui sabrem els altres dos equips classificats de les eliminatòries, Bilbao, Palència i Palma, Granada. Ho deixem aquí, gràcies al José Matos, al control, Xavier Pagant de la producció i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà dijous per seguir vivint el Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.